nostra gent del camp i de la mar. Verdura i fruita, carn i formatges, peix i marisc, els nostres vins i plats tan nostres com la porcella, els calamars farcits, el sofrit pagès, sempre elaborats amb producte local. Aquest Nadal, producte local. Bon Nadal. Govern de les Illes Balears. Cada tenir un Nadal per saber mallorquí. Moments que et facin sentir com a casa. Per això, torna al Betlem de la Sang amb les primeres peces restaurades que recuperen tota la seva màgia. Torna al Betlem vivent de la misericòrdia. No hi faltaran neules, concerts cada dia i contacontes, tallers i teatre per infants. Més de 40 activitats per viure, compartir i emocionar-te aquest Nadal. Consulta el programa en el web del Consell de Mallorca i no et perdis res. Per un Nadal ben mallorquí. Consell de Mallorca. Cuida'm. Mallorca és que nostra. I hi vivim amb orgull i responsabilitat. Cuida'm. La volem compartir, sí, però en respecte i cura. La cuidam i volem que qui vengui la cuidi amb nosaltres. Mallorca no es visita, es comparteix. Cuida'm. Mallorca és que nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca. Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears. Cuida'm.
A IB3 Ràdio, el teu Nadal, amb Miquel Àngel Ariza.
Senyores i senyors, benvinguts en aquest programa especial del dia de Nadal aquí a IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica pública de les Illes Balears. Per jo és un gust i un honor estar amb tots vosaltres i en sou convidat que mos acompanya avui, mossèn Sebastià Taltavull, bisbe de Mallorca. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Com està vostè?
Primer molt
de tot,
bé.
Un dia sí, tan especial com avui, 25 de desembre, dia de Nadal.
Tots els dies són bons, però avui té una significació molt especial per tots nosaltres.
Anem a començar per el principi i anem directament al grano. Aquest programa se titula El teu Nadal i ens els convidats que han anat passant tantes hores baixes com en aquests dos especials que fem avui, dia 25 i demà dia 26, que tenim a la presidenta del govern de les Illes Balears, volem saber un poc com és el vostre Nadal. És Nadal d'un capellà i en especial d'un bisbe, deu ser de molta feina.
Bé, la feina és tota, jo diria, és tot l'any, és sempre. Aquests dies són més significatius pel contingut que tenen, però nosaltres, de fet, celebrem Pasqua cada diumenge. I celebrem Pasqua cada diumenge vol dir que cada setmana hi ha un motiu profund de renovació, un motiu profund de renovació, en el sentit aquest de que la paraula de Déu mos dona molts, molts elements. Si estàs atent a la vida, també veus tot allà on te l'has de comunicar i la realitat t'interpel·la molt, i jo crec que la paraula de Déu mos dona moltes respostes. Però avui també aquest dia de Nadal té un sentit molt especial perquè commemoram el naixement de Jesús, aquest canvi que dona la història i la humanitat des d'aquest naixement, i això per nosaltres és un motiu de molta alegria, de molta transmissió d'una bona notícia i ajudar també a que tothom pugui fer festa per aquest motiu.
A Nadals que vivim en aquesta, en aquest moment, en aquesta voràgine de temps que fa tanta via tot, són Nadals tranquils? Són Nadals... existeix encara l'esperit de Nadal? O ens han deixat un poc massa per s'immediatesa, la rapidesa de tot?
Però jo crec que sí, els qui volen viure, i més o manco hem tingut ara un temps de preparació, perquè Nadal té un temps de preparació de 4 setmanes, amb un temps litúrgic molt fort, amb molt de contingut, amb molta paraula, jo diria sobretot la paraula profètica de l'Antic Testament, que quan tothom està interessat en llegir tantes coses, jo diria, llegim els profetes, que succeïa en aquell moment, 8 segles abans de Jesús, que succeïa, perquè tenen una paraula tan interpel·ladora i tan clara i tan il·luminadora per un canvi de vida, un canvi personal i un canvi social, sobretot. La tendència de l'evolució que hi ha dins el poble d'Israel, diríem, des del profetisme i des d'abans, és l'anunci que vindrà un moment, i parlen del Messies, i Jesús va venir, certament. El que no va respondre és les expectatives que molts tenien, que eren expectatives de tipus polític, de tipus més bé en què hi entrava el domini, i entrava la violència. No, ell és un rei, diu rei perquè empra la paraula d'aquell moment, que és de pau, i que és de veritat, i que és de vida, i que és de santedat, i que és de gràcia, que és d'amor, que és de justícia. Clar, això és un missatge que en aquell moment era molt important, però en aquell moment tal vegada encara ho és més.
qüestionar Jesucrist és estrany, però se va equivocar en qualque cosa, Jesucrist. No, jo no m'atreveixo. Vist el món que tenim avui en dia, sobretot.
No, equivocar-se jo crec que no. Jesucrist va parlar per un moment determinat, però que és curiós perquè ho pots extrapolar a qualsevol moment de la història. L'Evangeli, quan la llegeixes, sobretot l'Evangeli, també tota la Bíblia, però és allò que va dir aquell periodista que em va impressionar molt, un periodista que li va caure en les mans el Nou Testament, i quan va començar a llegir l'Evangeli va dir: «Ei, això va per jo, això va per jo, això és tan actual com fa 2.000 anys». Per jo el secret, diríem, de l'actualitat és precisament aquest, que qualsevol expressió, per exemple, unes coses que hem comentat, jo he intentat cada setmana durant els temps de l'Advent dir aquelles frases o aquelles paraules que en aquest moment poden il·luminar més la nostra vida, clar, en un moment en què veiem que el món es prepara per la guerra. Això no hi era ara fa uns anys, degut un poc a tots els abans que hi havia en relació a la pau. I quan veiem ara que amb expressions i tot, i les nacions parlen altra vegada de carrera d'armaments, que són els fons, és un negoci, se munten les guerres moltes vegades per el negoci aquest, dius que escoltis un profeta Isaías que en aquell moment, anunciant la vinguda del Messies, deia: «No s'entrenaran mai més a fer la guerra». Això és la frase. I vindrà un moment de pau perquè ell, se refereix a Jesús, ell serà sa pau. I això ho recueix també Sant Pau. La definició de Jesús és: ell serà sa pau. I clar, mos dona tots els elements perquè sa pau arribi. L'element del perdó, l'element de la reconciliació, l'element de començar de nou cada moment.
I jo m'ho qüestioni on és Jesucrist en aquest moment. Allà on el món, precisament com ha dit vostè, pateix un... una falta de creença, sí, una falta de fe, una... Llavors, per una altra banda, sí, que li demanaré també per això, sí, és un estímul catòlic. Sí. És un estímul catòlic, però Jesucrist...
Tu dius on és? Jo dic que és allà, precisament.
Perquè quan... En el lloc de conflicte.
Sí, sí. Aquella pregunta que venia dins el moment de sa... que hi va haver tota la massacre de jueus en l'Holocaust, a Auschwitz, la gent se demanava i mos demanàvem on era Déu en aquell moment... I Déu era allà. Déu era clavat a la creu. Perquè aquest Jesús que neix a Betlem, dins una menjadora, que és el primer llit, jo sempre dic el primer altar que rep Jesús, el darrer és que ho completa tot a la creu. I el final de Jesús, el final, diríem, visible a la terra, després, clar, tenim el gran anunci de que Jesús és viu, per això deim hi és, perquè ha ressuscitat. La darrera paraula no s'ha mort, no acaba en la creu. Però arribar a la creu fa veure el procés d'una humanitat que no accepta, no l'accepta a ell, i que no accepta tampoc un canvi profund. I persisteix la violència, persisteix el domini, persisteix tot allò que pot fer mal a la persona humana. Quan té la posa en el centre de tot. I per això arriba a dir: no hi ha un amor més gran que aquell qui dona la vida per aquell a qui tu estimes. I ell és el que ha demostrat. I un poc el procés nostre de seguiment passa per aquest naixement humil. Ell passa en aquests moments, aquests dies ho reflexionam, per el que està passant un migrant actualment. Ell va anar a cercar casa i no li van obrir les portes. I va haver de néixer exclòs. Ell neix fora de la ciutat i mor fora de la ciutat. Si la ciutat no l'ha acceptat, no hi ha cabut, diríem, a les seves exigències de salvació o d'alliberament. La gent ha preferit altra cosa que no això. Per tant, tu me demanes on és, jo diria: ahir és allà, ahir és present. El que ho hem de llegir, ho és de fer en això. No és per dir aquesta situació és la definitiva, no. Precisament per transformar-la en aquesta situació. Per això aquell tros de l'Evangeli, quan ell diu: tenia fam i me vau donar de menjar, tenia set, me vau donar de beure, estava despoat i me vau vestir, era a la presó, em vau venir a veure, era foraster, era migrant i me vau acuir, estava malalt i me vau visitar. Clar, diu que li direm, si sots examen final, li direm: però quan? Quan te vam veure així? I la resposta és contundent: cada vegada que ho vau fer a un d'aquests germans meus, és a mi que m'ho fèieu. Per tant, tu dius on t'es. Jesús s'identifica totalment amb el pobre, amb aquest qui pateix, amb aquest qui necessita acolliment, aquest qui necessita ajuda. I això és el motor pel qual intentam que sempre, però aquestes festes de Nadal hi siguin molt, molt sensibles en aquesta realitat.
Llavors jo li parlava de que hi ha com un moviment cristià catòlic que ha ressorgit, i de fet tots els mitjans en parlen, és actualitat avui per avui, que hi ha un moviment de joventut que s'està acostant a Déu i a l'Església, sí. De vell nou, i no entenc molt bé el fenomen.
És un fenomen en aquest moment nou. És un fenomen nou, i jo diria que no hi ha una única orientació. Són molt de fenòmens de joves, de distintes realitats i de distintes procedències, que estan confluint en partir d'una realitat espiritual i voler llegir el món des d'aquesta realitat. És a dir, és un llevar de missa indiferència, el passotisme, tot allò que aquests anys, moltes dècades hem viscut, de dir, Déu ja no interessa, la societat no li interessa, pot tirar sense endavant, però aquests moviments estan tornant a demostrar casos de cantants, per exemple, la Rosalía, aquest dia, que surt per tot, i escoltes les lletres, dius, això què és això? I això crida l'atenció. Alguns moviments venen de moviments de joventut amb profunditat i amb espiritualitat. Altres agafen molt bé el fenomen exterior, dels concerts, de la música, que a través de la música es pot arribar molt a Déu. I crec que això s'ha d'anar a poc a poc, s'ha d'anar analitzant a fons, s'ha d'anar d'acollir molt. Jo he intent acollir tots aquests fenòmens, però sobretot per ajudar a que s'ha de fer un procés de fe. No basta una sensació. Tenen un to més sentimental, un to d'emoció momentània, però hi ha que ajudar que això sigui perenne, que no sigui fruit d'un moment només, o d'un moment d'eufòria, o d'un moment d'ànim, o un moment d'explosió d'alegria, sinó que pugui ser una resposta en el dia a dia.
I era tal volta el que l'Església necessitava, perquè sí. Venien d'un moments crítics.
Sí, sempre hi està, jo diria. El que passa que a vegades no he tingut aquesta posició exterior que es vegi tant. Sempre hi està, dir l'Església, els grans moviments que han renovat la societat. Tu agafes les ordres religioses, agafes dins les diòcesis, moviments de joventut, moviments de famílies. Tot això hi és. El que passa que no, moltes vegades no es nota externament. Jo voldria que féssim un acte de fe i un acte de confiança amb aquesta realitat que hi ha estat i sempre hi és, que a vegades apareix molt més, a vegades més poc. Mira, un fenomen, per exemple, d'aquí, de Mallorca. Jo, cada 3 anys he fet la visita canònica que es diu a les comunitats de vida contemplativa. I són 6-7 comunitats que hi ha aquí a Mallorca. Quan ets hi entres, parles amb elles, jo he parlat una per una, cada una, perquè la visita canònica suposa parlar amb una per una, pues hi ha selecció de sabadès o de la priora, de... Ha entrat molta gent jove. És curiós que són els que tenen més vocacions. I això és possible.
Això se confirma, Idoi.
Sí, sí. Aquí, eh?
Sí. I fins i tot... Aquí vull recordar a la gent que en l'anterior bisbe, jo una entrevista que me va donar, me va confirmar que estaven duent gent de Sud-amèrica cap aquí, sí. Per tornar, per omplir convents, per tenir capellans, per sí. Tenir monges, i degut a la crisi que hi havia de vocació. Sí. I si me confirma que en aquest moment hi ha sí. Vocació una altra cosa, és una altra dada.
Hi ha hagut
dada.
A diversos monestirs o convents, hi ha hagut vocacions de lots de joves d'aquí. Hi ha algunes d'aquí que han anat a fora d'aquí, també a convents o monestirs de vida contemplativa. Això ha fet també que la mitja d'edat fos més jove que no del que sempre havien dit. Es veu que han vingut grups sencers, quasi. No és que els hagin demanats, venen o perquè les seues congregacions estan arrelades a altres països i els destinen aquí o venen aquí. Però jo m'he trobat ara, visitant-les, m'he trobat precisament amb això, que n'hi ha uns grups nombrosos, per exemple, de Filipines, on hi ha grups, també n'hi ha d'Amèrica Llatina, però lo important és que s'estan arrelant aquí i estan vivint aquest carisma seu aquí.
I què senten? Què li expliquen?
No, més que explicar-me, et anotes amb una felicitat tan gran, amb una alegria tan gran, quan te conten la seva experiència de Déu i com aquesta experiència la viuen en comunitat i s'escolten unes a les altres i s'ajuden i sobretot tenen aquests moments d'intimitat amb Déu, que és el moment de la pregària, que és el fonamental per elles, descobreixes que gent feliç i que gent que troba sentit a la seva vida i que gent que ho transmet. Perquè quan parlen amb tu o parlen amb la gent, això ho transmeten. I normalment la reacció del poble, quan hi ha entrat en contacte i ha parlat amb elles, diuen, és que ets a veus felices, ets a veus contentes, i que bé si la joventut, i ho van descobrint, poguessin anar descobrint un poc aquests valors.
L'Església, de quina salut està gozant en aquests moments?
És una pregunta molt, molt ampla. Jo
la, intens,
la seguiria... La seguiria dient a partir de lo que deia ara. Estic, quan dèiem Iglesia, hi ha una varietat molt gran dins l'Iglesia. Si me diguessis aquesta comunitat, me diguessis aquesta família, me diguessis aquesta persona, clar, hi ha molta varietat de respostes. Jo crec que estem en un moment, per jo, dic la manera com ho he vist, i ho he viscut aquests anys aquí a Mallorca, i ho vaig viure els anys que vaig ser de bisbe auxiliar a Barcelona, i els anys que he estat de... els anys que vaig a Madrid, també a la conferència episcopal, en la comissió de pastoral, voltant un poc per tot Espanya i veient tot, de per tot, especialment els presbiteris, i els anys que vaig ser a Menorca. Jo, més o menys, ho he viscut amb una, no sé, amb una dimensió lineal, i de cada vegada ho he trobat més fascinant, aquesta feina. Perquè a vegades, com més dificultats tens...
Perquè n'hi ha agudes.
T'hi entregues més i més, i veus realment que l'Evangeli te du per uns camins que són solució per moltes situacions a les que te trobes. El que passa que és de tenir la recepció del que tu els hi proposes. I estem amb això. Jo diria, hi ha tot un sector molt receptiu que necessita que se li diguin coses, que se'ls convidi, que se'ls aculli, que s'estiguin vells. Quan deim l'Iglesia, a vegades pensam bisbe, capellans, monges... No, no, pensem amb el darrer batiat. Quan deia l'Iglesia són tots. I és com una família. Dins una família hi ha una varietat també molt grossa. Però què hi ha? Hi ha la realitat que és un grup que s'estima. I això ja és un punt de partida molt important. L'Iglesia partim d'aquest pressupost. Déu mos estima, Jesús mos estima, nosaltres hem de viure d'aquest amor. Clar, tenim aquesta base per anar edificant tot l'altre. Jo diria que és un moment... que la societat, quan dic societat, també és molt ample.
Molt ample,
no podem dir només un estil de societat, però en general hi ha unes coses que predominen, tota la qüestió de les xarxes socials, tothom està enganxat a la informació que ve de fora.
Com ho dues,
tothom molt
això?
Pendent. Ah, bé, bé, no, sense deixar-me...
Endú.
Perquè no, jo no hi pas temps, així faig... coses molt reduïdes, faig un vídeo cada setmana que l'envic, me diuen que va mils i mils de persones, que és un poc de reflexió dominical a partir del que veus i vius en sa vida.
Ets una nova manera de dir-ho,
sí,
dic,
sí, sí. Jo mira que cada setmana te diguin, a lo millor mils i mils de persones poden sentir sa teua paraula reflexionada i un tot d'ànim. Això, clar, si te tanques disca teua, això no arriba ningú. O si només ho reses, ho has de comunicar. I jo, per això, sa gran avantatge bona, positiva, de les xarxes socials és aquesta expansió possible des bé. El papa francès parlava de la globalització des bé. I això, globalització, vol dir que arriba a tothom i que pot arribar a tothom. Jo, quan hi ha gent que em diu o perquè ho ha vist a YouTube, perquè surt a YouTube, ara avui de matí he sortit a YouTube, aquest text, i ja te diuen, ai, he escoltat això, he llegit això, i te fan un comentari. Jo no ho faig perquè me facin comentaris, ho faig perquè la gent ho rebi. Si qualcú vol dir cosa, que la digui, però és una forma de compartir sa fe, per jo.
I com s'accepta per part de l'Església, d'un bisbe, sa crítica cap a l'Església? Perquè si és vera que han viscut un temps, o s'està viscant un temps de bonança, també ses crítiques cada vegada més són més fortes. Sí. I ha de ser dur.
Hi han estat sempre, diríem. Jo crec que el primer principi és amb actitud d'humilitat, acceptar la crítica. És a dir, és de ser humil i és de veure objectivament que allò que se te diu ha de ser per renovar-te i per renovar l'entorn on t'estàs. Jo crec que la crítica, quan se fa amb estimació i quan se fa amb aquest sentit perquè la cosa canviï i es transformi, ve de Déu, i això és positiu, la correcció, i la correcció fraterna me sembla que és fonamental dins de ser dins l'Iglésia.
Tornarem a veure les iglesies plenes qualque dia?
També és una afirmació que jo aquí a Mallorca la veig molt ambivalent, perquè jo me trobo amb iglesies molt plenes. Molt plenes.
No és el mateix que vagi a dir missa a un bisbe que a capellà del poble, però...
No, jo crec que sí, el capellà se l'estima molt, la gent. Jo ho he descobert molt fent la visita pastoral. Però, bueno, clar, nosaltres tenim una missió, que és aquesta connexió setmanal o diària. Saps la quantitat de gent que pot escoltar una homilia, per exemple, un diumenge? Allò s'ha d'aprofitar tant i ha de partir tant de la gent, ha de respondre preguntes que la gent se fa. A vegades predicam i la gent no se fa una pregunta sobre allò que tu dius, però és de provocar que se la faci. És a dir, aquest aspecte jo crec que hi hauríem d'aprofundir molt més, perquè pot donar molt, molt de resultat, pot transformar una societat, això. Si els cristians dins una societat, ho diu Jesús, són com la sal dins el menjar, perquè pugui donar gust la sal, s'ha de fondre.
Sí.
Quan un grup de cristians estan tancats i no es fonen dins la realitat i estan com a protegits, això no transforma la realitat. Jesús va dir: heu de ser sal de la terra, heu de ser llum del món. I el papa francès va dir coses molt interessants, perquè quan parla de la missió del bisbe, això ho he explicat moltes vegades, diu, et la missió de la comunió, de crear comunió. Diu, perquè el bisbe davant haurà d'anar, primer de tot, moltes vegades davant, com un pastor va davant el ramat, per guiar-lo, i perquè el ramat el segueixi. Altres vegades hi haurà d'anar enmig, i quan estàs enmig, reps de per tot. Perquè vol dir identificar-te amb les alegries, les esperances, dolor, de tot el poble. Si estàs enmig, el pateixes igual que el poble, però tens recursos per donar solucions i per donar encaminament en allò. I en tercer lloc diu, i també té la missió d'anar darrere, perquè darrere ell pot estirar els ressegats, els que han quedat en fora, i a la vegada diu, a vegades ha d'anar darrere per seguir el ramat, és a dir, el pastor, seguir en el ramat, diu, perquè el ramat té molt bon olfacte per endevinar el camí. Això ho vaig trobar genial. Que el bisbe, un qui té una responsabilitat, sigui qui sigui, jo diria qualsevol tipus de responsabilitats i la nostra societat. Això, una sana, una autèntica democràcia, la veuria per aquí, també. Escoltar el poble i seguir el poble. Per això el poble, democràcia vol dir acció del poble, demos, vol dir poble. Això què vol dir? Vol dir que estàs atent a el que el poble intueix, a el que el poble vol, a el que el poble vol fer. Jo, per exemple, ara he tret enguany una carta pastoral, que és tot un llibre. En vaig treure una fa 5 anys, que va ser projecció un poc el que la gent me va demanar, de com podem organitzar la nostra Iglesia de Mallorca, i hem funcionat amb allò. I ara n'he fet una, però amb la diferència de que no hi ha tot el que jo dic, sinó el que tothom ha dit. I he fet feina durant 4 anys, hi ha hagut un sínode, i a partir d'aquí llavors vam preparar el que en deim un pla pastoral. I vam posar 7 objectius claríssims per anar fent feina. Jo això ho he fet escoltant, es va suggerint també, però escoltant sobretot. Mira, ara me diuen que en aquest moment fa important això. I hem posat uns 7 objectius que són claus per fer conjuntament aquesta feina. Per això dic que quan diu davant, enmig i darrere, és de jugar amb les tres formes d'actuar.
No, i continuant en la transformació que jo penso que l'Iglésia ha patit de cap a bé, jo tinc 50 anys i jo som catòlic practicant. Jo he vist l'Església, a part de que vaig tenir 7 anys de la meva vida que la vaig servir a l'Església, he vist una Iglésia que ha canviat moltíssim. Hem passat de no voler saber res del col·lectiu LGTBI, acceptant-lo i acollint-lo, a matrimonis que s'han separat, també acceptant-los i acollint-los. De qualque manera, amb això vull dir que l'Església ha obert els braços.
Sí.
I jo només tinc 50 anys, vull dir, en poc temps.
Sí.
Ha sofert una apertura important i a tenir en compte.
Això forma part, que l'Àngel forma part d'estar enmig. Quan t'he dit ara estar enmig, entens el que hi ha enmig. Si no hi ets, no. Si tu estàs tancat disca teua, jo a vegades ho he contat, els anys que vaig ser a Menorca, jo cada matí anava a fer cafè en el bar, com tothom, i me relacionava amb tothom, i escoltava tothom. M'ajudava molt jo a predicar allò. M'ajudava molt perquè o estar amb aquell grup de joves i que te'ls havies trobats que venien de sa diversió, de sala de festa, del que fos, i venien a sa parròquia, o te'ls trobava jo, els anys que vaig donar classes a institut, me'ls trobava a escola, i me deien tot el que passava per tot. Clar, t'és molt més bo de fer, perquè sintonises, estàs solidaritzat amb sa realitat. Ets un de tants, tu. El gran problema és quan te situes per sobre i penses que és d'una altra galàxia.
Que això li va passar un poc a l'Església un moment donat.
Sí.
Per preservar-se... És important que un bisbe faci autocrítica.
Per preservar-se molt de la situació. Ara, l'autocrítica és el que t'adu realment a revisar-te molt a tu i veure en el lloc on t'has d'estar. I el model sempre Jesús. El gran problema és quan abandonem Jesús. I Jesús ja no és el referent. I tenim altres referents, que pot ser el poder, que és la gran tentació. I clar, això dificulta molt una feina ben feta i una feina evangèlica, així com ell m'ho la demana, i que sigui transformadora. Que sigui transformadora de la societat.
Ha xerrat de poder i ha despoder de l'Església, què en deim?
Jo sempre he dit, és la gran tentació, en tot. Jo me va impressionar molt quan vaig visitar Roma el moment que havia renunciat al papa Benet XVI i vaig anar a visitar aquest castell a uns 70 quilòmetres de Roma, aquest castell que va estar tancat un papa, i en aquell moment que hi havia moltes lluites internes, un papa que van elegir perquè feia molt de temps que no elegien papa, i aquest papa va dir: vos passaran coses grosses. I el van elegir a ell. Era un religiós. Però allà mateix m'ho van contar, la gent que m'ho explicava, que duen-se aquella casa. Diu que aquest home va renunciar en el papat, al cap de molt poc temps. A la renúncia que hi va haver, ja dic, fa molt d'anys, abans del papa Benet XVI. I diu, sabeu per què va renunciar? Quan li van demanar i per què renuncia, jo no sé si històricament, però me va xocar molt la manera com ho van explicar. Diu, he renunciat perquè m'estava entrant el virus del poder. Clar, això pot passar a qualsevol persona. Des de la persona que té un càrrec molt humil i molt insignificant, però té unes persones en el seu cuidado, com pot passar a un pare o una mare de família, com pot passar a un professor, com pot passar a un capellà, com pot passar a un bisbe, pot passar a un papa. És a dir, o un polític allà on està, una persona que és president d'una associació de veïns, o qualsevol càrrec...
Que pugui donar-te...
Que pugui, sí.
Una cosa de poder.
Aquí està. I jo me va impressionar tant això que jo m'ha servit molt com a element de revisió. Aquest virus que a vegades mos entra... que a vegades sense fer res, però tu tens aquella visió... Sí, i això s'ha de revisar i s'ha d'estirpar, s'ha de llevar.
Però s'ha de tenir força de voluntat.
I s'ha de reconvertir en servei. És a dir, una iglesia que no serveix, realment no serveix per res. Una persona que té un càrrec per donar-se als altres i fer bé als altres, si no serveix... Jesús va dir aquella expressió tan radical: jo no he vingut a ser servit, sinó a servir. Però després hi afegeix una cosa, diu, i a donar sa vida per aquells que tu serveixes. Aquest donar sa vida és el pas fort. No és donar sa vida en un moment d'un martiri, però anar-la donant cada dia, cada dia, cada dia, en s'entrega, en sa donació en els altres, en fortificar-te tu per poder servir millor... Que jo crec que això a nosaltres mos ho ha de donar la pregària, mos ho ha de donar la reflexió, mos ha de donar es viure en comunitat, estar molt atents a la gent a qui servim, les necessitats que tenen. En trobem tantes de necessitats ara, en aquest moment, per exemple. Jo l'altre dia convidava a dinar aquí, el dia que el papa Francesc ho havia instituït ell, es diu Menjar dels Pobres, la Jornada Mundial dels Pobres. I ell ho feia sempre a Roma. Jo vaig dir, mama, ho faré jo aquí. I vaig convidar una trentena de gent sense sostre, que els tenim acuïts en els nostres llocs, com casa de família i altres puestos. Va venir una trentena amb una quarantena quasi aquí.
Apo.
I va ser preciós, perquè vam dinar a la sala que hi ha tots els quadres dels bisbes allà. I després...
Sí,
quan heu entrat, sí, vam dinar allà. I...
Que m'he fixat que esteu quadre encara no té escriptura baix.
No li posaran, no.
No.
No, perquè qui ho ha pintat diu que la fa malbé en el quadre.
Això per als nostres oients de IB3 Ràdio, estem gravant aquest programa en el Palau Episcopal i quan hem entrat hem passat per aquesta sala que el bisbe mos comenta que és una sala allà on hi ha totes les fotografies, tots els quadres de tots els bisbes que han passat per aquí. I he tingut, quasi res de l'any 1300, he tingut l'oportunitat de tenir un minuts per mirar un poc i m'ha creat l'atenció que tots els bisbes recents que coneguts, David Teodor, etcètera, etcètera, tot tenen una inscripció a baix, i quan m'he fixat en la fotografia de mossèn Tatavull, m'he fixat que no hi havia inscripció. Dic, això que li posen després quan se n'ha anat, o com funciona això?
Els quadres se solien posar sempre quan te n'has anat, però ara veig que ja et posa tothom quan hi ets. Però jo sé qui el va pintar en el quadre, jo li vaig dir... Dic, no hi ha posat, és d'allò, diu, és que no s'hi ha de posar, diu, perquè el farà malbé en el quadre. És un artista de categoria.
Va comentar ell.
Va comentar. Diu, perquè avui tothom ho sap, hi ha mitjans de comunicació per tot, això ho pots trobar a qualsevol lloc, on t'has, no tenim per què fer malbé un quadre. Això ho va dir així.
Això que té molt personal.
Sí, sí. No, i no deia, es pot posar a la banda o qui on sigui. Però jo deia, després vam tenir una hora i mitja de reunió amb ells.
Sí, tornem en sos pobres.
Sí, i me va impressionar molt, molt, que tots deien, és que necessitam una casa, no tenim casa. Ves aquella mare jove, amb una nineta al braç, que plorava estones, no tenen casa, els hem acuïts en els llocs aquests que tenim. I encara n'hi ha molts que dormen pel carrer i a vegades demanem, mirem de que vengui, però molts s'hi resisteixen també. Clar, si estàs atent en això, què passa? Quan t'has de padricar no pots oblidar aquesta realitat. I quan fas un programa d'acció no pots oblidar aquesta realitat.
Que tenim... Tendim, com se diu en mallorquí?
Tendim.
Tendim a fer-ho, a oblidar sí, sí. Inconscientament.
Sí, sí. Però veus, tenim la capacitat de cuida. Jo ho he reflexionat molt aquest temps i n'hem parlat molt. La capacitat de cuida que té la societat mallorquina, fins on t'arriba? Quina és la capacitat de cuida que hi ha? Acuïm... Ara crec que en el que duim d'any deuen ser 22, 23 milions de turistes, per exemple, que han vingut.
Que se diu aviat.
Saps que 22, 23 milions va sortir publicat. Jo diria el que sortia publicat. Com acuïm tota aquesta gent? Que s'enduen d'aquí? Que mos aporten? I jo dic, i a tots aquests altres que no venen amb avió, que no venen amb bar, que no venen així, en pla turístic, i venen en pla de persones que fugen de la desesperació, com ets acuïm? També, però jo sóc interrogant és aquest. I hem intentat acuir, perquè tant en el projecte HOMO com a la casa de família, que em recuïm persones que venen, jo ja has dit, de la gran tribulació, també tenim el mateix deure d'acuir-los. Com estem acuint altres? O pensam només en un benefici econòmic, hora d'acuir. Quan Jesús diu, era foraster i me vau acuir, parla d'una situació precària, no parla d'una situació d'ostentació i de riquesa. Per tant, nosaltres, jo la pregunta sempre la tinc present, com acuïm en els altres? Que és una expressió de com els estimam, de com volem fer un poble més unit, un poble que se respecti la dignitat de la persona humana, que els drets humans realment funcionin, que no estiguin només escrits a una declaració, Ara, per exemple, aquest dies que parlàvem del primer problema, en l'informe que hi ha hagut de Càritas de Foessa, que explica la realitat crua de les nostres illes, Balears. Clar, quan allà te posa la quantitat de gent que està en un moment d'exclusió social, com ho trobàvem en això? Com feim donar-me alguna resposta?
Aquí li vull interrompir, però com gestionam atendre primer lo nostre i després lo que ens arriba? Vull dir... Se pot atendre tot alhora? Han de fer parts i quarts, desgraciadament?
Sí, jo no...
Escoltant discursos polítics sí. que són molt
jo
durs...
Jo crec que tothom intenta, des de la seva situació, fes màxim. Jo no puc pensar que hi ha un cor tancat, que no admet ni vol mirar de cara a ningú.
Però existeix.
Sí.
Existeix.
Però jo no... Vull dir, no ho vull jutjar per condemnar en aquest moment. Jo vull, més bé vull fer una crida a dir obrim el cor i treballem junts. Perquè això ve junt, ve la vegada. No venen uns per cuidar-nos nosaltres, després venen uns altres per atendre-los. Ve tota la vegada. Per tant, hauríem de tenir prou capacitat per seure-nos a una taula. Jo l'altre dia, quan fes la presentació de FOES, ho vaig dir al final. Dic, jo crec que tots els que intentem fer alguna cosa per tota aquesta gent, des de polítics, gent d'associacions, gent que se dediquen fins i tot, que els objectius ho són aquests, la dignitat de la persona, i tots els col·lectius que tenim a l'Iglésia, que hi ha Càritas, hi ha Mans Unides, hi ha Missions, hi ha Pastoral de les Presons, hi ha totes aquestes àrees, hi ha tot un grup de religioses que cuiden de tota la part de la prostitució i atenen les persones aquestes que estan en aquestes situacions, perquè a nivell humà és que necessiten molta ajuda i molt de recolzament, també. I això hi ha comunitats religioses que es dediquen a això. Clar, tot aquest col·lectiu, jo crec que ens hauríem de poder seure a una taula amb els qui poden decidir les coses o perquè poden decidir damunt un pressupost. Jo penso els pressupost, quan feim els pressupost, quina partida posam per ajudar que la gent pugui tenir casa? Quina partida? Quan ha sortit a la premsa que a Palma tot sola hi ha 10.000 cases tancades, o s'informa que ha donat Càritas a nivell nacional, que hi ha 3 milions de cases tancades, de pisos tancats.
Cases de locos.
Clar, quan dius, oh, que és cert això, i deu ser cert, està publicat i en la constatació que hem fet, jo demanaria un pacte social, col·lectiu, de que mos poguessin seure tots a una taula i tots els qui volem fer alguna cosa, sigui des de l'àmbit que sigui, cada un des de la seva responsabilitat, puguem aportar que faríem i que podem fer i fer junts i no enfrontar-nos per les solucions, sinó que les solucions creïn comunió entre nosaltres i que les solucions ens ajuntin com a persones. Llavors podem dir quina és la decisió que té l'Iglésia respecte d'això, però l'haurem consensuada amb les possibilitats pràctiques de solucionar-ho. I aquí és allà on jo crec que encara hem de donar alguns passos valents. Que preciós seria una taula, jo m'agradaria convocar-la, perquè és el nostre objectiu claríssim, eh? Jesús va optar pels pobres i es veu que a vegades donar la impressió que l'Iglésia només està entre rics, per el que sigui, per el que m'ha heredat del passat, del patrimoni. El patrimoni ara l'estem orientant tot de cara a que pugui evangelitzar, eh? Que és així com va començar. Però clar, tenim aquests grans edificis, sobretot aquí, que dius... com tota aquesta realitat patrimonial pot ajudar a pal·liar moltes situacions de precarietat que hi ha. No podem fer ostentació de res, ni jo diria ni posar un guany en tot això. Ha de ser o per mantenir el patrimoni o per ajudar en les més necessitats. A la vegada tot.
Queden manco de 20 minuts per acabar aquesta entrevista i ara sí que vull anar a la part personal d'aquesta entrevista, a la part del bisbe, a la part d'en Sebastià, tot el que vull conèixer-lo un poquet i vull a l'audiència també donar-lo a conèixer un poc. Quan en Sebastià va sentir la crida de Déu per anar... Quan any tenia? Com va ser?
Bueno, jo ten record d'això, sí. Jo tenia 6 anys.
6 anys?
6.
I té records?
Totalment. I d'abans i tot. Perquè jo recordo quan va morir l'avi, jo tenia 2 i mig, i me'n record perfectament, perfectíssimament. Sí, perquè me venia a cercar de ca nostra, i me duia a passejar, i és d'acord que el dia que es va morir, a jo me cercaven, i jo estava assegut al costat seu dins l'estudi. És a dir, era un poc una relació molt... I dic en els 6 anys perquè... perquè ho he contat prou vegades. Va ser el dia de la primera comunió, jo la fem en els 6 anys en aquell moment, que ja sabíem
llegir... Ara se fan els 7 o els 9.
En els 9, ja sabíem llegir en els 6 anys. Sabíem llegir i mos apreníem les coses de memòria.
Això és un altre tema que podria donar per una bona xerrada.
Aquest donaria per xerrar molt llargament.
Molt, molt, molt llarg.
I En aquell moment de la primera comunió, t'ho dic exactament com va succeir, en aquell moment, després d'haver combregat, jo sabia que aquell és un moment que has rebut a Jesús, que pots resar, pots estar en contacte amb ell. Mon pare me va dir a Sura, estava joanat al costat meu i mon mare, i mon pare me diu a Sura, ara xerra amb Jesús, perquè amb ell s'hi pot xerrar. Això ho va dir mon pare. El secret aquest i millor de la meva vida que he rebut. Que t'ho digui tu, un pare, és un argument d'autoritat, eh? No és una imposició,
sí, senyor,
sinó és una proposta feta en tot l'amor del món. Bueno, va passar, jo vaig estar, després m'on vam anar, vam fer aquell convit a Can Nostre perquè no anàvem a restaurants de res, xocolata i m'ensaïmada
i
un pot de un paneta amb sobrassada.
Exacte.
I un dolç, o un pastisset que dèiem allà. I després és vespre. Es vespre, abans d'anar a dormir, solíem resar junts a Can Nostre abans d'anar a dormir, una pregària molt senzilla. Després jo sentia mon pare i ma mare que resaven dins el llit, se sentia. Això sí que fa molt de bé. Quan escoltes altres que resen de casa teva, tu n'aprens, no perquè t'ho diuen, sinó perquè ho sents. I mon pare me va dir, abans d'anar a dormir, me diu, què li has dit a Jesús aquest matí?
Quina així, pregunta.
És un examen. I jo li vaig dir, i bueno, vam... Ah, i me diu, i ell, què t'ha dit? Tu fixa't, la pregària... Després deia que la pregària és diàleg amb Déu i tu... I ton pare t'ha dit, xerra amb ell...
I què t'ha dit?
I què t'ha dit? I jo li vaig dir, es veu... Aquesta experiència, mon pare me la va recordar 19 anys després, abans de l'ordenació sacerdotal. Que me va cridar. Jo en tenia 24 d'anys després.
Podríem dir que la crida va ser en aquell moment, aquella xerrada, aquell vespre.
Totalment. De tot aquell dia, jo diríem, de tot aquell dia.
O sigui, el dia de la seva comunió va ser el dia...
Sí, clau. Jo a Jesús li vaig dir que volia ser capellà, senzillament.
En sis anyets.
I ell me va dir, i quan mon pare me diu, i ell què t'ha dit? Jo li dic, no hi està d'acord, li vaig dir jo. Un poc en broma i així, però mon pare... Mai més me va fer un comentari d'això fins una hora abans de l'ordenació sacerdotal.
Pèl de gallina.
I jo m'emociono quan t'ho dic. I diu, aquell dia, era una hora abans, i diu, és que tinc que xerrar amb tu. Allò que dius, i ara, que té?
No s'emocionaré vostè, que m'emocionaré jo i que veurem el programa tot desplorant.
Diu, és que... Saps que te vaig dir que xerrassis en Jesús? Me diu ell. Dic, sí, me'n recordo, això. I me vas contar el que li havies dit. I després me vas contar el que ell t'havia dit. I jo vaig pensar, me diu ell, això està assegurat. I diu, i feia 19 anys que jo esperava aquest moment per dir-t'ho.
Llavors serà un altre moment clau. El fan capellà i poc a poc va accedint a més i més protagonisme dins... l'Església i el fan bisbe. Com arriba la crida del bisbe? Perquè aquí ja hi ha una part més humana. No, més humana.
Això no ho demanes a la pregària, i jo mai ho he demanat a la pregària en això. Així com podries demanar la teva vocació inicial, això ja ve amb els temps i no ho fas tu, ni ho demanes tu, ni ho cerques tu.
Però va ser com una creu?
No.
És dir, que li varen proposar, no, vaja, perquè... una creu que m'està posant damunt les espaldes, no. O...
Qualcú m'ho deia, és una creu més que un honor, me deia qualcú, eh? I qualcú te deia, no sé si t'han de donar senyora bona o es condol. Qualcú me va dir això i tot, som us ho diuen vegades. Però aquest dia, jo el record, jo era a Madrid...
Això que fan, te criden...
Sí, jo era a Madrid, els anys que vaig ser a Madrid, a la conferència episcopal, que estava de director de la comissió de pastoral, i tenia jo 7 o 8 departaments, hi havia tot el pastoral de salut, de turisme, de santuaris, peregrinacions, tot això ho tenia jo dins la comissió. Les cofradies, tot. Per això me va tocar voltar per tot Espanya durant 5 anys a donar conferències, a fer exercicis espirituals a capellans... Però després, un dia te criden i me van telefonar. Era una religiosa de nunciatura i me va telefonar i me va dir, diu, està vostè a Madrid? Dic, sí, estoy en Madrid. Diu, pues mañana podria passar-me, diu, a les 12. Dic, idò, hi passaré, que es nunci el vol veure.
No s'hi pot estar d'aquí, com vens a pensar, xapat aquí, ja d'on...
Aquella nit jo vaig donar moltes voltes, eh? vaig estar molta estona resant perquè dic, no sé què deu ser això. Era el dia abans de Sant Sebastià.
No se'l va venir?
Bueno, a vegades t'havien comentat alguna cosa,
T'havien desitjat. Ja.
Sí, però molt, però eren coses molt indirectes, perquè quan estàs a un càrrec així, que a vegades te fan un comentari o el que sigui, però jo no m'ho esperava de cap manera en aquell moment, i més el que va ser. I clar, quan hi vaig anar, me va dir, diu, jo el nunci me diu, l'he cridat per donar-li molts anys, perquè és dia Sant Sebastià, i diu, i no, i per dir-li que el papa li ha semblat que podria anar de bisbe a Barcelona, auxiliar a Barcelona. I va ser el moment que jo li vaig dir, però que m'ho puc pensar un poc, que ho podem resar un poc. Dic, jo tinc anat demanant el bon Jesús en això, perquè dic que no hi ha una capella per aquí, i vam anar a una capella que té allà, i tots dos mos vam enjoanar davant el sagrari, i vam fer una bona estona de silenci. I al cap d'una bona estona jo vaig veure que ell me mirava, i me'l mir, i me diu... Verdad que lo acepta? Diu, ja l'home me va dir... I tenia els papers damunt l'altar per firmar. I clar, jo vaig anar pensant en aquell moment, i és el que mos passa molt de bisbes, això, que quan has duit una vida que t'han anat demanant molt de compromisos i has anat dient que sí, mai has rebutjat una oferta o una proposta que te fan, perquè és per servir l'Iglesia. I jo en aquell moment vaig pensar, mira, en aquell moment se m'està demanant una passa més de servei a l'Iglesia, un servei que és la successió apostòlica, i això és molt gros, la successor dels apòstols, això és molt gros, i està dins una comunitat en el servei d'aquella comunitat concreta. I encara me va dir, diu ell, una cosa que me va agradar molt, diu, hemos el papa ha pensado Barcelona porque allí le conocen y le quieren mucho. Me va dir aquesta frase. I jo allò me va com animar, I després hi ha una setmana que és de mantenir secret, que no pots dir res. Una setmana...
Això és una creu.
I és una creu perquè te miren i tu...
I tu saps què no pots dir.
I no pots dir res. I per tant, en aquell moment, te poses en mans de Déu i confies que sa feina ell t'acompanyarà i t'ajudarà, i és el que vaig demanar. Vaig invocar la Mare de Déu i vaig invocar Jesús tot d'una, de dir, acompanyeu-me,
I el bisbe, mossèn Sebastià d'Altavull, ha complit ja 75 anys, ha hagut de presentar ja sa renúncia de manera obligatòria davant del papa, si en qualsevol moment de sa vida el papa l'acceptarà o no, això ja se veurà.
Sa renúncia la va acceptar, sa carta que vaig rebre al cap d'uns dies, que el papa havia acceptat sa renúncia, però que continués uns anys de pròrroga.
Això, el papa francès.
Papa francès, sí. És a dir, la resposta me va venir al cap de pocs dies, i me va estranyar perquè me deien això en concret. Clar, en aquell moment, els dos anys, tampoc no te deia si era matemàticament dos anys, però els dos anys van ser enguany el mes de gener.
I queda prorrogat pàssicament o
no? Bueno, no te diuen res. És que no te diuen res.
I no creu pot d'angoix, això? No sabré si demà hi serà sí. Com a bisbe o no?
Això, mira, és el que estic vivint un poc, però no ho visc amb angoixa gens. És a dir, jo he pensat que tinc que continuar fins aquí i fent com si...
I què farà en que va de ser bisbe? Que serà bisbe emèrit?
Bisbe emèrit, però és
quedarà a Mallorca, tornarà a Menorca...
Això ja ho veurem, jo encara estic... No m'ho he plantejat.
No ho pensa. Perquè sí, arribarà.
Ho pens, perquè pot venir qualsevol moment, això. Perquè... Ara és mes de gener, farà 3 anys de pròrroga ja, i 3 anys ja són 3 anys. Els cardenals a vegades els hi fan fins als 80, però jo no són cardenal, i en els bisbes se mostré un temps, i quan creuen oportú o han trobat aquell que pot substituir, després ja tiren endavant.
Però de qualque manera, deu estar preparat.
Sí, bueno, i estàs preparat sempre per qualsevol canvi.
Però no saps si quedarà en Mallorca, no. Si n'hi ha Menorca...
És a dir, hi ha una cosa, i hi ha un protocol en relació amb els bisbes emèrits, quan nomenen un altre, tu segueixes essent d'aquest presbiteri. És a dir, el moment que te nombren d'una diòcesi, tu ets d'aquella diòcesi. Que hagis fet sedat i siguis emèrit, no renuncies en aquesta... Continues. Pots continuar com un capellà normal, ajudant a qui on sigui, és bisbe i pots tenir les funcions de bisbe i tot. Però depèn molt del bisbe que vengui. I si el bisbe que vengui me diu, mira, vull que continuïs aquí ajudant amb això, amb allò, ja veurem, això n'hem de parlar. Ara jo no... no me'n faig una angoixa, no, de tot això. I en aquest moment, la veritat, jo estic servint i actuant i anant per tot com si hi hagués de fer molt d'anys. Vull dir que no tinc dificultat en acceptar el canvi ni en viure'l amb intensitat així com ho estic vivint.
Per acabar, el programa li demanaré una prellària per tots els nostres oients i en definitiva per tothom que ens està escoltant avui a IB3 Ràdio, però li tinc que fer la darrera pregunta. Com ha estat el seu temps de bisbe a Mallorca? Crec que ha estat productiu. Home, quina nota se posa vostè mateix?
Ai, no me fagueu posar notes un mateix, però jo crec que Déu ho sap en això i que Déu sap com ho ha viscut. I jo he intentat des del primer moment estar en el servei de tothom, començant pels capellans, estant en tota la gent, promocionant tot el que significa dur l'Evangeli en el poble. La veritat és que, això sí que ho puc dir, m'he sentit molt acuït i me sent molt acuït.
I estimat.
I molt estimat, la veritat, eh? I les coses que personalment, per qüestió de càrrec, he hagut de redreçar o he hagut d'ajudar, ho he fet en tot l'amor del món, veig que han pogut solucionar coses que m'ho semblaven difícils i s'han solucionat. M'ho han pogut atracar a persones que s'han deixat estimar també, s'han deixat ajudar. Perquè quan te vols donar aquesta passa, si salta no la dona, és molt mal de fer, quedes tu sense donar-la. Si tu llargues la mà i salta no te la dona, tu vols que te la doni. I en aquest sentit jo crec que m'ha avançat. I de cara a la gent, sempre hauria de tenir haver tingut més temps per arribar a moltes més coses i a tractar molt més persones. Jo m'he sentit, ja t'ho dic, molt acuït per moltes famílies. Si em convida a casa seva, hi vaig amb molta facilitat. A vegades me sent com un de la mateixa família. I realment et cercle aquest és bastant extens a tots els pobles de Mallorca. No he quedat circunscrit aquí perquè he estat molt, molt per tot, he intentat ser molt per tot i anar per tot allà on me demanen. L'única cosa és que quan dues coses han coincidit a major hora, no tens tot de saber l'ocasió.
Exacte, encara no.
Però, en general, si no hi he pogut anar un dia, hi he anat un altre. I crec que jo la visita pastoral que vaig fer, que va ser un acostament més directe perquè vaig poder anar per les cases a veure els malalts i visitar moltes famílies, vaig conèixer molt aquesta Mallorca de dins, de dins de casa, anar a veure i trobar-te en unes cases, unes famílies molt pobres, amb els pocs recursos que tenien, i trobar-te amb unes altres famílies que més bé tenen de tot i no passen pena, i veure lo complex que és el conjunt d'una entitat, d'un que és un poble. I per això jo, la veritat, jo sempre he demanat perdó per allò que me sembla que no he fet així com Déu me demanava, i he intentat a les persones que si hagi pogut tenir una dificultat a trecar-me. Jo tinc un caràcter que no me sent al llit que jo no m'hagi reconciliat amb tothom, allò que de dir jo no dormiria tranquil i, o va fer lo possible o va telefonar a darrera hora o, sí. I això clar, quan avui tothom té el mòbil teu i tothom té accés a venir a qualsevol hora o cridar-te a qualsevol moment, és d'estar disponible. Jo ho he intentat estar, ja dic, crec que m'hauria agradat poder fer més i m'agradaria tenir més temps per arribar més encara.
Me queden 2 minuts, i en 2 minuts hem de fer avui, dia 25 de desembre, dia de Nadal, una preguiària per no tots els nostres oients de IB3 Ràdio. Així que dic adeu a tota l'audiència, moltes gràcies, molt d'anys a tots, gràcies per haver estat amb nosaltres en aquesta hora de conversació amb Monsen Sebastià Tatavull, bisbe de Mallorca, i vos deixem en la seva preguiària.
És un dia perquè la preguiària se fixi en Jesús. Jo aquesta pregària de Nadal m'agrada mirar Jesús posat dins la menjadora, en aquell recinte tan pobre, rebutjat per la societat, però fer-li costat i estar amb ell i estar amb la seva família, Maria i Josep, i amb els pastors que van ser els primers que se'n van en tema, i després aquests científics o savis que van ser reis, que també s'hi atraquen des d'una altra situació, no des de la situació de pobresa momentània, sinó des de el que significava aquesta societat que representaven. I jo la meva pregària és captem aquesta senzillesa, que sapiguem fer de la nostra vida una ofrena pels altres, que no pensem cada un vell mateix, que l'egoisme no mos du res més que a formos molt de mal i anul·lar-mos, sinó, sobretot, obrir-mos en els altres amb aquest mateix amor que ell ha tingut. Jo, el que descobresc i deman per tots és que arribem a estimar com Jesús estima, que arribem a servir com ell serveix i que arribem a donar sa vida com ell l'ha donada, que l'ha donada per amor. I això es pot fer des de les gestes més importants de la història o des de gestos més senzills de cada dia, dins les cases, a la feina, amb els amics, allà on estem, i dins cada comunitat cristiana. Jo cada dia prec per tots. Des de que som bisbe de Mallorca, la meva pregària està pensant tothom en tothom, i no només en tothom qui forma part de l'Iglesia. Jo prec per tota la societat, que fins i tot aquells qui saps que no és el seu referent de la seva vida. Però també la faig per ells en aquesta pregària ara avui. I voldria obrir el voldria obrir a tothom com Jesús a l'obert. I felicitar a tothom. Desitjar-vos molt bon Nadal. I també un gran any nou, que sigui un any de pau. El Papa ha escrit aquest missatge de pau per dir-ho, que és proposar-me una pau desarmada i desarmant. Una pau ben neta, amb l'amor dins el cor que el transmetem.